Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del programa Converses, que s'emet els dissabtes des del restaurant de l'hotel Eurostars Grand Marina al World Trade Center. Avui parlarem de moltes coses, però sobretot de política municipal de Barcelona, tenint en compte el nostre convidat, que és el Jordi Martí Galbis, president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Què tal? Això de moment. No se sap si candidat.
Molt bona tarda. Bona tarda. Jordi Martí Galbis, a l'Afla.
Això, deia que potser candidat, no? O...
Avui,
de moment,
regidor president del grup municipal de Junts per Barcelona a l'Ajuntament.
Dit això, un dels temes que ocupa i preocupa molt és el tema de la seguretat. En aquest sentit, es pot dir que Junts ha marcat un tanto perquè ha aconseguit que s'aprovi o que el Congrés hagi donat llum verda a aquesta reforma del Codi Penal per endurir la multireincidència. I precisament a la Junta de Seguretat Local, que s'ha celebrat aquest divendres a Barcelona, s'ha donat una dada en aquesta línia, no? S'han reduït els delictes relacionats amb la multireincidència un 8,5%. Diu que això porta més o menys al nivell de fa una dècada.
Bé, sí, començo per el principal, que és la gran notícia que vam tenir ahir quan el Congrés dels Diputats va aprovar una llei que feia 2 anys, per cert, que estava al congelador, a un calaix, gràcies al Partit Socialista, que no volia que sortís a la llum, però finalment doncs, ens n'hem sortit. I és veritat que la proposta, aquesta proposició de llei contra la multireincidència, és una proposició de llei que porta Junts per Catalunya a Madrid des de fa molt temps, de la mà de molta altra gent, especialment del món local, perquè no ens oblidem que alcaldes i alcaldesses, governs municipals, són els principals...
Molts del PSC, malgrat tot.
Principalment de Junts per Catalunya i també, diguem-ne, arrossegats alguns alcaldes i alcaldesses del PSC i d'Esquerra i d'altres llocs, perquè al final la inseguretat i la multireincidència afecta a tota la població, a tots els ajuntaments, siguin petits o grans, i per tant és una lògica que quan hi ha algú que lidera, que ha estat Junts per Catalunya a Madrid i Junts per Barcelona a Barcelona, quan hi ha algú que lidera i es fan propostes positives de canvi i de transformació i de millora, doncs és normal que la gent s'hi apunti. I també has de tenir capacitat i habilitat negociadora, perquè tot això al final és una llei contra la multireincidència que el que fa és aprovar-se amb 302 vots de 350 que hi ha al Congrés dels Diputats. I no crec que hi hagi gaires lleis, jo no segueixo gaire el dia a dia del Congrés i del Senat, però no crec que hi hagi gaires lleis que s'aprovin en aquests moments amb 302 vots de 350. Per tant, un gran èxit sobre el paper. Ara s'ha de, com totes les lleis, s'ha d'aplicar, i qui ho aplica les lleis és el Poder Judicial. Però des de Junts per Catalunya estem molt, molt, molt contents i satisfets de la feina feta i de que finalment, el que era un clam social, que és tenir eines per lluitar contra la impunitat, que és el concepte, lluitar contra la impunitat dels multireincidents i d'altres delinqüents, doncs finalment això s'acabi.
No, soc una agonia de micro, que era una de les coses que li retrèiem a un dels nostres companys de taula avui, un dels tertulians, el Carlos Losada, periodista i analista polític.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres a la Iva Anguera, que és delegada de l'Agència Colpisa Catalunya. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, director de Metropoli Abierta. Molt
bona tarda.
Qui vol continuar?
No, jo una mica seguiré en aquesta línia. Diu, ara el que fa falta és que el Poder Judicial es posi les piles, no? Com es fa això? Perquè, clar, ara obrim un altre front, no? Tenim una llei que es posarà en marxa ja perquè la multireincidència sigui castigada, però ara, clar, els jutges necessitaran eines i que ho apliquin, no? Sí, sí. Com?
Els jutges i magistrats tenen l'obligació constitucional d'aplicar la llei. Últimament no sempre passa així, però en algun cas concret, però sí, és veritat que ells el que demanen, i amb això... diguem, ho anem sentint molt sovint a través de Barcelona, de la jutgessa de Gana o d'altres representants i responsables del Consell General del Poder Judicial, és dir, necessitem mitjans. I és veritat que el Poder Judicial necessita més mitjans perquè la llei s'apliqui correctament amb els tempos que la mateixa llei estableix. Ja sempre recordem que la llei aplicada tard no és llei, no és justícia. Per tant, el que en aquests moments el que ha fet el poder polític legislatiu és posar les bases perquè qui ha de posar els recursos, que són els governs, els posin. I per tant els jutges i magistrats el que estan és demanant aquests recursos materials, humans i econòmics. Per tant, mentre no hi hagi aquest escreix de recursos humans, materials i econòmics de la planta judicial a tota Espanya, però especialment a Catalunya i a Barcelona, doncs les lleis a vegades doncs, no són prou eficaces. Per tant, ara la nostra feina és perquè la feina no s'acaba mai, és fer complir la llei, apretant els governs competents, que són principalment l'Estat i també de la Generalitat, perquè uns tenen els jutges i magistrats com a competència pròpia i els altres, com és la Generalitat, els elements materials de les oficines, oficines judicials, és posar els recursos. I, per tant, tot el suport als jutges esperem i, finalment, desitgem, per la que la població demana, la gent, demana que aquestes lleis s'apliquin i es vegin resultats. Per tant, vol dir que els multireincidents deixin d'acampar pels carrers de manera impune, que els que incompleixen la llei amb els termes que es va aprovar ahir, perquè la llei ahir és una llei que modifica puntualment el Codi Penal i puntualment la llei d'enjudiciament criminal, en el que han modificat s'apliqui. Per tant, estarem amatents a que això sigui així.
Hem començat amb un dels elements que ha estat element de preocupació en les enquestes municipals, que era la seguretat, però ara mateix el principal element de preocupació, segons totes les enquestes, és el problema de l'accés a l'habitatge. Barcelona s'ha convertit pràcticament en un camp de proves de noves mesures de l'esquerra sobre el mercat de l'habitatge. Aquí s'ha aplicat per primera vegada limitacions als pisos de lloguer turístic, limitacions als preus del lloguer, la zona tensionada, i ara els comuns estan parlant d'una nova limitació, que és la limitació de la compra especulativa. I m'han oblidat d'una de les més importants.
És un intervencionisme total.
L'aplicació de reserva del 30% de totes les promocions per habitatge protegit. Des de Junts, com veuen totes aquestes mesures aplicades ja, algunes de les quals vostès ja han contestat fermament des de l'oposició, i la possibilitat de que es limiti també les opcions de compra?
Bueno, primer, que aquest és un tema molt, que ve de molt lluny, que és molt complicat, no és gens senzill, el mercat de l'habitatge i la intervenció pública sobre l'accés de les famílies a l'habitatge és una qüestió molt complexa, però el que hem d'afirmar de manera inequívoca és que totes les mesures que s'han pres en l'àmbit legislatiu, normatiu i urbanístic, fins allà on es pot aplicar l'urbanisme també a l'habitatge, han estat un fracàs. Jo crec que això, el punt de partida ha de ser molt clar, perquè si no estarem fent debats tècnics amb els que jo crec que hi hem d'entrar, evidentment, perquè tot és tècnica, però el plantejament polític global és molt important. Tot el que s'ha fet té uns resultats els últims 10 anys. I els últims 10 anys la qüestió és que l'accés a l'habitatge a preu assequible i especialment de lloguer, que és el que hem de prioritzar, va enrere. Cada cop estem pitjor. Hi ha menys oferta de lloguer. Quan parlem de compra-venda, doncs també hi ha problemes. Hi ha un augment dels preus de lloguer, tot i els topalls i tot el que s'ha fet fins ara, els preus continuen pujant, i per tant el que hi ha és cada vegada una major exclusió. Hi ha cada vegada més dificultats de les famílies per accedir a un habitatge, a no ser que siguis milionari, clar, evidentment aquests queden al marge. Per tant, primer, constatació d'un fracàs. Segon, si això no va bé, amb les mesures que s'han pres, que són vàries, i una rere l'altra, a Madrid, al Parlament de Catalunya i als ajuntaments, van malament, que són les conseqüències d'acords polítics concrets, en aquest cas centrats o dirigits pel Partit Socialista, amb els seus socis comuns, Sumar a Madrid i Esquerra Republicana, si això és així, que és així, perquè això són dades estadístiques, el que hem de fer és canviar. És canviar de receptes. Canviar de receptes. I no podem tornar a fallar, perquè el tema de l'habitatge és una crisi, diguem-ne, de primer nivell. A Barcelona ja és la primera preocupació. Fins ara ho ha estat. Els últims 10 anys ha estat la inseguretat el principal problema dels barcelonins. Ara, des de fa un any, ja és l'habitatge. Per tant, hem de canviar les receptes. I canviar les receptes vol dir que, evidentment, hem de fer coses diferents. I coses diferents vol dir que hem de fer un pacte, perquè les coses s'han de fer per majoria, no les podem fer per real decret, que és el que intenten a vegades, segons quins governs esquerres, fer reals decrets que després no van. Hem de fer un pacte que sigui viable, un pacte que sigui el producte
A nivell de Barcelona, a nivell de Catalunya?
Un pacte a nivell de Catalunya, sobretot a nivell de Catalunya. Evidentment, si tinguéssim la possibilitat de que l'Estat ens copiés, bueno, bingo. Però nosaltres hem de fer un pacte barceloní, metropolità i català, perquè tenim competències a Catalunya sobre l'habitatge, molt principals. I, per tant, aquest pacte no ha de ser només un pacte polític, que ho ha de ser. de forces que diguin anem a fer un pacte a 20 anys vista, perquè la millora de l'accés a l'habitatge no es produirà en un any ni en dos, i això també s'ha de dir. Hem de fer un pacte que permeti estabilitat i que amb els propers 15-20 anys se segueixin la mateixa línia. Com de vegades diem l'exemple de les lleis de l'ensenyament, les lleis de l'educació. No podem fer una llei d'educació cada 4 anys i canviar les bases de l'educació. No, amb això és el mateix. I per tant, aquest acord passa per un acord polític i social i també amb el sector professional, que dic jo. Col·legis professionals, promotors i constructors, que són els que ens han d'ajudar els poders públics a tirar endavant les noves polítiques d'habitatge. Només amb els poders públics i amb les competències estrictament públiques no serem capaços de remuntar, perquè la majoria dels recursos, siguin actius, siguin inversions, o la majoria del parc construït està en mans dels privats, i la majoria és de petits propietaris. I això s'ha de dir. S'ha de dir, hi ha un petit percentatge del 4, del 5, del 6% del parc de l'habitatge que està en mans de grans corporacions o de grans tenidors, com es diu. Per tant, és un pacte fet que s'ha de fer per solucionar el problema a mig termini. I si seguim com ara, amb polítiques, lleis i reglaments que van a constrenyir l'oferta, que van a dificultar el procés administratiu, quan hi ha tanta burocràcia per tirar endavant qualsevol planejament urbanístic, quan hi ha tanta persecució del petit privat, que el que fa és dubtar, sempre hi ha la presumpció de culpabilitat sobre el petit propietari, i això amb aquestes filosofies no canviarem el problema. Per tant, jo crec que s'ha de fer un canvi copernicà. El 30% de la reserva del 30% d'habitatge que dieu que aquí a Barcelona, perquè a nivell de Catalunya ja això va per barris, hi ha municipis que això no ho han fet, no ho han fet perquè no volen fer-ho. A Barcelona sí, a Barcelona tenim aquesta possibilitat, però no s'ha arribat a aquest acord. No s'ha arribat a un acord de flexibilitzar aquesta mesura de planejament, que és una mesura que ben aplicada podria tenir uns certs resultats. I això nosaltres ho vam dir al començament, ja vam, el 2018, quan es va aprovar aquest planejament urbanístic a Barcelona, ja vam dir, nosaltres estem d'acord amb que això ben aplicat pot tenir resultats. Resultats molt, molt, molt petits, però que poden sumar, poden sumar a l'hora de donar resposta a la problemàtica de l'habitatge. Aquest 30% no s'ha aconseguit, aquesta flexibilització no s'ha aconseguit arribar a cap acord. Per què? Perquè el govern socialista del senyor Collboni no ha volgut. Si el govern del senyor Collboni hagués volgut arribar a un pacte de flexibilitzar aquest 30% perquè els promotors i constructors s'hi afegissin amb condicions, diguem-ne, raonables, això hauria estat un petit èxit, s'hagués pogut implementar. Però el senyor Collboni i els socialistes han preferit pactar altres mesures amb els comuns i amb les esquerres tradicionals abans d'arribar a un pacte amb Junts per Barcelona, que, evidentment, vam intentar-ho en el seu moment, però no es va aconseguir, repeteixo, per la manca de voluntat política del senyor Collboni.
Hi ha algun interès amagat darrere d'aquest no voler arribar a aquest acord amb vostès?
Nosaltres creiem que hi ha un element molt clar, que és que el senyor Collboni i els senyors del PSC no els interessa arribar a aquest tipus d'acords, perquè això amb ells electoralment no els hi suposa cap negoci. Quan un partit polític o un govern doncs vol fer una cosa, evidentment que el que espera i desitja i treballa és perquè hi hagi uns rèdits electorals, però també desitja i hauria de prioritzar l'interès general i el bé comú. I jo crec que tots compartim la situació de que l'anàlisi de que l'accés a l'habitatge ara és el primer problema. Per tant, tots hauríem de ser capaços de renunciar a alguna cosa per arribar a aquest pacte, els privats i els públics, els de centre dreta i els de centre esquerra, per un bé superior, que és anem a millorar les condicions d'accés a l'habitatge. I això ara, en aquests moments, no s'està fent. No s'està fent, repeteixo, perquè hi ha una clara orientació política de les esquerres que en diem populistes, de tirar cap a una banda i prendre decisions que s'ha acreditat els últims anys que no són correctes.
Criminalitzar el propietari, el petit propietari.
Sí, jo li volia preguntar que, clar, una de les mesures d'aquest Ajuntament és que, i de forma molt contundent, no es renovaran les llicències de pisos turístics el 2028, si no recordo malament. Què passarà el 2029? És a dir, si ens poséssim en aquest horitzó, l'Ajuntament, el senyor Collboni, diu que això, aquests pisos s'integraran dintre de la vivenda a Barcelona, com ho veu vostè? I en tot cas, quin percentatge o quin espai deixaria Junts pels pisos turístics a Barcelona?
Sí, el primer que hem de dir és que des del 2014, per tant ja fa gairebé 12 anys, a Barcelona no hi ha noves llicències d'apartaments turístics. Amb l'alcalde Trias el que es va fer va ser una moratòria, va ser congelar un procediment urbanístic de concessió de noves llicències. Per tant, tenim les mateixes llicències que fa 12 anys. I vol dir que el preu del lloguer de l'habitatge normal ha anat pujant, cosa que, si no cal ser arquitecte ni sociòleg, no? Per veure que realment el fet que tinguem les mateixes llicències d'habitatges d'ús turístic ara que fa 12 anys no té res a veure amb l'augment que hi ha hagut dels preus de lloguer i de compravenda a Barcelona. Això dit. Segona, els 10.000 pisos turístics no són 10.000, són menys, estaríem parlant d'uns 7 o 8.000, perquè una cosa és tenir una llicència i l'altra cosa és tenir el negoci posat en marxa, eh? Moltes gent que té llicència però no ho té llogat ni explotat comercialment. Per tant, estaríem parlant d'entre 7 i 8.000 llicències actives de pisos d'ús turístic, representen aproximadament l'1% del parc d'habitatges a Barcelona. El 1%. Per tant, tota la intervenció que puguem fer sobre l'1% de la planta d'habitatges de Barcelona és la que és d'un impacte mínim a l'hora de guanyar o perdre oferta d'habitatge. 3. Podem discutir legalment, perquè això evidentment va per barris, hi ha diguem-ne, operadors jurídics que tenen una opinió, altres que en tenen una altra, jo aquí no vull pontificar, tot i que sóc advocat no sóc especialista, però sí que és veritat que no és segur que un ajuntament, com és el de Barcelona, pugui, amb aplicació d'un decret del Parlament de Catalunya, pugui liquidar, parlo en aquests termes radicals, liquidar 10.000 llicències d'ús turístic sense que això impliqui una amenaça molt important des del punt de vista dels contenciosos administratius que es puguin generar per part dels propietaris. Per tant, podríem tenir una cascada, com ja han advertit, de contenciosos administratius contra l'Ajuntament per aquesta liquidació de llicències i, per tant, amb el que jo implicaria de sentències condemnatòries amb un dany patrimonial per l'Ajuntament importantíssim, es calcula amb centenars i centenars de milions d'euros. Per tant, legalment hi ha un dubte raonable sobre la possibilitat de que això sigui fet, es pugui fer d'aquesta manera. I, en última instància, dir que, i això ho dic pels mateixos propietaris o les entitats que agrupen els propietaris d'habitatges d'ús turístic, no és gens segur, per no dir que serà impossible, que la major part d'aquests 10.000 habitatges d'ús turístic passin automàticament a lloguer social o a un lloguer assequible, perquè molts d'aquesta gent això no ho faria i, al contrari, passarien a la venda directament d'aquests actius. Per tant, no hi ha cap garantia, ni jurídica, ni política, ni econòmica o pressupostària, que realment el que ha venut el senyor Collboni arribi a ser realitat. Jo crec que això és una cortina de fum, és un titular que s'ha tret de la màniga per fer veure que lluita contra els problemes que hi ha d'accés a l'habitatge, però que en cap cas serà realitat. Per tant, el 2028, la pregunta que em feien, jo crec que estarem igual que ara.
Per tant, vostè mantindria aquest 1% del parc de vivenda com a pisos turístics?
Totalment. Estem en una ciutat, Barcelona, amb uns 800.000 habitatges, més o menys. Aquest 1% jo crec que és un percentatge molt, molt discret d'oferta, d'un tipus d'oferta que s'ha de conciliar i s'ha de, diguem-ne, ha d'anar en paral·lel amb altres tipus d'ofertes. Jo crec que la gràcia de Barcelona i de qualsevol ciutat que ho és, internacional, cosmopolita, és tenir diversitat en l'oferta, és tenir hotels d'una estrella, de dues, de tres, de quatre i de cinc, també, és tenir hostels, és tenir residències d'estudiants, és tenir aquest tipus d'aparthotels i també apartaments d'ús turístic, evidentment amb una regulació molt clara i molt contundent. Aquí és l'administració pública la que regula, la que inspecciona, la que sanciona. Qui no fa bé les coses, se'ls ha de sancionar. I als últims anys s'ha fet bastant bé aquesta feina de sancionar l'oferta il·legal. I, per tant, el que hem de fer és mantenir aquesta diversitat, aquesta riquesa de l'oferta, evidentment, amb aquests percentatges assumibles. Jo crec que jo estaria en contra d'augmentar el nombre de llicències d'ús turístic. Però no de liquidar-la, com vol fer el senyor Collboni, amb una exhibició de populisme que jo crec que, vaja, ens costa d'assumir que ho pugui fer una persona que és del Partit Socialista.
I pactar-ho poder amb els operadors, també, no? Això estaria bé, les patronals del sector.
Amb el sector s'ha de pactar sempre amb termes d'interès general.
Tampoc se l'ha cridat a parlar del tema, no?
El sector que...
L'apertura és la gran queixa que fem sempre,
sí,
no?
El sector dels apartaments turístics és un sector amb diversos representants, evidentment, sí. Això... Per sort, doncs, hi ha riquesa també amb el que és l'expressió i el que és la representativitat. No estem parlant d'una sola entitat que representa els apartaments turístics, sinó més d'una, i hi ha gent que no està associada a cap entitat ni cap empresa, però sí que, evidentment, quan tu has de fer regulacions, el que has de fer és intentar que els afectats estiguin d'acord amb aquesta regulació i siguin els primers interessats, com passa molt sovint, gairebé sempre a Barcelona, gairebé sempre tots els sectors interessats en una regulació són els primers interessats en fer bé les coses i en col·laborar amb l'administració pública. Jo diria que el 99% de les vegades.
Continua el programa Converses. Estem a l'hotel, al restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, al World Trade Center. El nostre convidat és el Jordi Martí Galbis, president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Estem parlant d'habitatge també i de no habitatge. Per cert, els assentaments que estan sortint per tot arreu, no? aquí a Barcelona aquesta setmana. Hem vist la problemàtica, aquest assentament de la Zona Franca, que l'únic que s'ha fet és, bueno, de fet, traslladar uns metres més enllà el problema. Es va desallotjar per la presència de rates, problemes de salubritat...
Igual que Badalona, però amb menys repercussió que Badalona.
Tenim un problema molt greu a la ciutat, i no solament a la ciutat, sinó al país, amb el seu conjunt, però especialment a Barcelona, que és una ciutat amb una administració molt solvent. El punt de partida és que tenim un ajuntament solvent. Vol dir que no està amb números vermells, ni està amenaçat d'intervencions, ingressa molts milions d'euros cada any de tots els impostos municipals, més les transferències que venen de l'Estat. Tenim un ajuntament solvent, històricament, no ara pel senyor Collboni, sinó històricament. I per tant, d'una ciutat i d'un ajuntament solvent s'esperen millors resultats, des del punt de vista també de la provisió de serveis socials i d'atenció als vulnerables. Una ciutat europea, capital d'un país com Catalunya, no es pot permetre el luxe de tenir 2-3.000 persones dormint al carrer. Ja no contem les que estan a les pensions malvivint. No ens ho podem permetre, per una qüestió d'humanitat. D'humanitat, ja no en parlo de política, parlo d'humanitat. I per tant, és veritat que tenim una ciutat on ens venen gent de fora, ens venen gent d'altres ciutats a la metropolitana, ens ve el que vulguem. Tot això són realitats que no es poden negar, però no podem admetre tanta gent dormint al ras, i més a l'hivern quan estem vivint en aquests moments tan durs. Què fa el govern Collboni? Govern d'esquerres, teòricament d'esquerres. Doncs el que fa és desplaçar els problemes, desplaçar les persones i els problemes, no resoldre els problemes i no donar l'atenció que es mereixen la gent que viu al carrer. També som conscients, perquè nosaltres hem governat la ciutat, no som una oposició irresponsable ni que no toca de peus a terra. Nosaltres hem governat aquesta ciutat i sabem el que costen les coses. I som conscients que aquest fenomen és un fenomen europeu, ja no dic mundial, però europeu també. Tu te'n vas a Roma, te'n vas a París, te'n vas a Brussel·les i veus el que veus, i a Londres. En fi, a qualsevol capital tenim problemes de sensellarisme. Però el que no pot ser és que no s'abordi la problemàtica des de tots els punts de vista, des del punt de vista de les arrels del problema estructural i des del punt de vista de les emergències. I per tant, el senyor Collboni el que està fent és simplement desplaçar els problemes. És incapaç de donar resposta. Podem treballar en molts fronts, s'ha de treballar en molts fronts, no solament amb el housing first, que és a dir, primer donem solució habitacional a la gent. Hi ha moltes maneres de provisionalment, de manera amb emergència, donar sostre a la gent, sinó també donar assistència, donar eines perquè la gent que es pugui, que no són tots, uns quants sí, un percentatge important, es poden rehabilitar i poden tornar a ser persones, diguem, inserides. Hi ha un percentatge de persones que són malaltes, amb moltes problemàtiques psiquiàtriques, d'addiccions, que no són recuperables segurament, però es pot fer molt més del que es fa. I per tant, nosaltres el que hem fet és denunciar l'existència d'aquests milers de persones dormint al carrer, amb un govern d'esquerres, però repeteixo. Segona, el de maquillar la problemàtica. El que han fet últimament a la Zona Franca, ho vam denunciar fa un any vam ser el primer grup municipal, jo mateix, que vaig desplaçar-me al carrer de la Zona Franca, m'havia estat tocant a la comissaria de la Guàrdia Urbana, i jo mateix vaig anar allà i vaig veure la filera de, fa, això va ser el mes de març, crec que sí, abril, març o abril del 2025, i el mateix dia vam entrar preguntes i vam presentar propostes de millora. I al cap d'un any, el senyor Collboni reacciona quan el problema s'ha fet gros i el que fa és desplaçar. Ara tenim alguns d'aquestes persones malvivint a la muntanya Montjuïc, que avui havíem d'anar i no he pogut per diverses raons, i estan diguem-ne, sent desplaçades. Per tant, nosaltres som molt crítics, sabent que el primer que hem de fer és valorar i defensar la dignitat de les persones. Bé, hi ha coses que en política costen de dir, però el que hem de fer és criticar el govern Collboni perquè està sent incapaç, després de 3 anys de governs socialistes que ja en fa 10 que governava ell, perquè és clar, això nosaltres, jo tinc una mica de memòria. El senyor Collboni ha estat primer tinent d'alcalde de la senyora Colau durant bastants anys. Per tant, això no ve de 2 o 3 anys, això va de 10 anys enrere. Per tant, ja amb 10 anys havien d'haver intentat solucionar aquesta problemàtica i, no, i la veritat és que no ho estan aconseguint, lamentablement.
Fa una estona parlava vostè i ha fet una menció que m'ha sorprès molt, perquè proposava com una de les primeres mesures a emprendre amb el problema de l'habitatge un gran pacte transversal per aplicar un pla a 10 anys vista. Vist com està la política catalana, la política barcelonina i la política espanyola i la política europea, on succeeixen els governs sense pressupostos perquè és impossible arribar a acords, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, perquè els ajuntaments tenen una dinàmica política diferent, però és un ajuntament també molt fragmentat, molt més del que ho era fa 10 anys, i on sembla que en les properes eleccions encara hi entraran més grups. Creu realment que la política municipal es pot sostraure de tot aquest ambient de confrontació política generalitzada per aconseguir grans pactes?
Clar que sí, jo estic totalment convençut. Jo sóc un ferm defensor de les possibilitats que en l'àmbit local es poden fer moltes coses que potser en altres àmbits més generals no es poden aconseguir. Perquè som la gent de la proximitat. Som la gent que trepitgem cada dia i parlem amb tothom i sabem quins són els problemes.
Vostè es veu fent pactes amb el PSC?
Miri, jo li puc dir una cosa. El senyor Collboni ha renunciat a tenir 4 pressupostos. No un, 4 pressupostos. Ell va renunciar a tenir-los. Dit això, recentment què ha passat amb l'ordenança de convivència? Vostè s'imagina algun grup polític de la importància de Junts per Barcelona, que som la primera força municipal de l'Ajuntament de Barcelona amb 11 regidors, un més que el senyor Collboni, que en té 10. S'imagina en una altra conjuntura, en una altra situació, en una altra administració, algú capaç de, a un any i poc de les eleccions, fer un pacte de ciutat en benefici de la gent? No en som nosaltres. Junts per Barcelona, amb el nostre lideratge, perquè aquest és el tema, l'element diferencial, el lideratge. Això que Collboni li ha faltat lideratge aquests anys. Arrossegar pels comuns, arrossegar per Esquerra, arrossegar pel Pedro Sánchez, arrossegar pel senyor Illa, sempre va arrossegat el senyor Collboni. Nosaltres, escolti, a Barcelona jo em puc discutir amb els meus. Una persona que és president d'un grup municipal com és el de Junts per Barcelona, sí, es digui com es digui, el que ha de ser és capaç de liderar canvis, de liderar progrés i de pactar amb qui pots pactar. No pactarem amb els extrems que estem a anys vista, a anys llum, no. Pactar amb aquells que pots arribar a acords. Però has de liderar, tu has de creure. Jo mateix vaig assumir, i no com a grup municipal, però també com a president de grup, el lideratge d'arribar a un pacte en base als nostres compromisos i al nostre programa electoral amb la modificació de l'ordenança de civisme, convivència. I això, si no haguéssim liderat nosaltres aquest pacte, no s'hagués arribat a portar a terme. Per tant, senyor Collboni no lidera. Hem hagut de liderar nosaltres aquest canvi que és tenir una nova ordenança de civisme perquè ens permeti viure millor, en més condicions, a Barcelona. I ahir a Madrid, que és un altre àmbit, una altra temàtica, però té alguna cosa a veure, vam fer el mateix, vam liderar la modificació del Codi Penal i de la llei d'enjudiciament criminal, però bàsicament el Codi Penal, per tenir la nova llei, diguem-ne, que lluita contra la multireincidència. I qui va liderar això? Junts per Catalunya. Per tant, des de l'oposició es poden arribar a pactes amb els governs, sempre i quan tinguis molt clar que l'interès general preval, que has d'assumir riscos i que has de liderar, cosa que el senyor Collboni no ha fet.
Jo li volia preguntar precisament, agafem aquest fil, posem per cas que el senyor Collboni no pogués arribar a aquest acord perquè té altres acords al Partit Socialista en el Parlament de Catalunya, posem per cas. Per tant, diríem, no és autònom. En el seu cas és plenament autònom al marge del que pugui pensar Carles Puigdemont, de la política que ha de seguir Junts per Catalunya en els ajuntaments, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, que és el més important, donat ja per cas que Collboni, en teoria, no podria.
Sí, sí, sí. No, jo no ho sé. Estic d'acord, però... no, jo afirmo que el senyor Collboni no lidera. Dit això, és una crítica política, no és un...
Sí, sí.
No,
o no el deixen liderar, no?
No lidera.
El fet és que no ho ha fet.
Amb el nostre cas concret, a veure, jo també vull ser sincer, com he estat sempre, nosaltres formem part d'organitzacions. Som part d'organitzacions. Vostès formen part d'una empresa i nosaltres formem part d'una organització política amb un plantejament general, amb un programa electoral, amb uns compromisos públics, i després, dins d'aquests marges, tu pots negociar. Nosaltres no som independents de Junts per Catalunya. Nosaltres, però jo sóc autònom. Nosaltres som autònoms perquè, en base a la lleialtat amb el projecte de Junts per Catalunya, el que fem és aplicar aquesta lleialtat, però amb els marges que tenim, evidentment, també pactats, per arribar a acords de ciutat que en cap cas poden o han de, diguem-ne, anar en contra dels nostres plantejaments generals. Tot això s'ha de conciliar. Tot s'ha de conciliar. Però és veritat que nosaltres tenim una autonomia que és l'autonomia local, no la de Barcelona. Escolta, hi ha un plantejament de polític i legislatiu també d'autonomia local. Els ajuntaments tenen l'autonomia local, que se'n diu, no? Reconeguda per Europa i pels estats. I per tant, nosaltres també apliquem aquesta autonomia en l'àmbit municipal de Barcelona. Sempre, evidentment, amb diàleg i acord amb les nostres direccions nacionals, que és el que hem
fet. Sí, no. Li poso un cas perquè a mi m'ha interessat, que és Montgat, per exemple, no?
Sí.
Guanya les eleccions Esquerra, Republicana, sí, però governa un alcalde socialista amb el suport d'una agrupació local i de Junts per Catalunya. I està Esquerra i els Comuns a l'oposició. Això ho podríem veure a Barcelona, ara mateix, diguéssim.
A veure, jo crec que...
Clar, cada municipi sí, és cada municipi.
No podem, amb tots els aspectes, per Montgat, i tinc
sí,
amics.
Sí.
Però,
si no, no
es pot comparar Montgat i Barcelona.
D'acord,
no es pot comparar Montgat amb Barcelona, ni amb Lleida, ni amb Naut Aran. Jo crec que el que us he dit de l'autonomia local és un principi molt important, sí, que serveix per justificar el que ha passat a Montgat i que serveix per justificar el que pugui passar a Barcelona. Fins i tot justifica un acord entre el Partit Socialista, els Comuns i el Partit Popular per fotre fora el senyor Trias d'alcalde. O sigui, imagineu-vos l'autonomia local on arriba. Arriba al moment...
Bueno, era un moment també que l'independentisme
sí, però
Xavier era vist com
sí,
un perill...
Sí, però Xavier Trias...
Que l'independentisme pugui ser...
Sí, però Xavier Trias
havia
estat alcalde de Barcelona.
Exactament, sí, no. Trias no era...
No era un desconegut.
No.
Xavier Trias havia estat alcalde de Barcelona durant 4 anys. Sí. La gent el coneixia. Sabia què opinava, com actuava i què s'havia compromès a fer i de què era capaç de fer en el futur. I tot i així, l'autonomia local va permetre als socialistes pactar amb el PP. Per tant, escolteu, la resposta és l'autonomia local, diguem-ne, és molt important.
Jo abans d'acabar volia parlar també de mobilitat. Mobilitat en diferents àmbits, Sí, aquí hi ha Rodalies o també les diferents obres que s'estan fent a la ciutat de Barcelona. O sigui, és difícil accedir a Barcelona o marxar de Barcelona, és igual,
sí,
i també moure's per la ciutat. Desgavell
sí,
total.
Tenim un altre problema de manca de lideratge i de mala gestió, les dues coses. Lideratge polític, manca de lideratge polític i manca de capacitat de gestió. Evidentment que la mobilitat no és un tema estrictament municipal, perquè aquí hi ha altres operadors, hi ha altres administracions, la Generalitat, en fi. Però què va dir el senyor Collboni quan va ser escollit alcalde de Barcelona? Al cap de pocs dies de ser escollit alcalde de Barcelona, l'any 23, va dir... No farem noves obres importants i deixarem respirar la ciutat. Recordeu la frase, deixarem respirar la ciutat. Deixar respirar, això és molt important. Deixar respirar vol dir, escolta, acabem el que tenim entre mans i quan ho tinguem ja molt avançat o a punt d'executar del tot, farem nous projectes i, per tant, farem compatible la mobilitat amb la transformació urbana que necessita la ciutat permanentment, perquè evidentment la ciutat és una cosa viva i s'ha de millorar i hem de fer transformacions urbanes amb el màxim consens. El senyor Collboni va dir deixarem respirar la ciutat un dia i el dia següent va començar com un boig, perdoneu l'expressió, a obrir els carrers amb noves licitacions, amb grans projectes que han fet intransitable la ciutat, han fet molt difícil la vida pels veïns de Barcelona i gairebé impossible la vida pels que venen a estudiar, a treballar o al metge a Barcelona que venen de fora de la ciutat. Per tant, un cop tu faltes a la teva paraula de dir ara deixarem respirar la ciutat, ara deixarem que no hi hagi més obres de manera simultània, no solament falles a la teva paraula, sinó que a més a l'hora d'executar els nous projectes els fas de tal manera que no hi ha una coordinació molt clara, perquè el que no pots fer és tenir tot el centre obert. No pots tenir la Rambla oberta, la Via Laietana perquè acabat les obres fa poc, però hem tingut la Via Laietana, hem tingut la Rambla, hem tingut un conjunt de carrers amb obres que són molt principals i que això fa que digues qui coordina això, o sigui, qui planifica les obres? Hi ha algú que planifiqui les obres? a part d'un arquitecte en cap que no sé què fa, doncs clar, arquitecte en cap, en aquest cas femení, doncs no ho sabem. La qüestió és que és, teniu raó, és, han fet la vida impossible a la gent que viu a Barcelona i a la gent que té l'obligació de desplaçar-se, perquè molt, la gent del govern del senyor Collbonis pensen que la gent agafa el vehicle privat o es mou per caprici, i la gent no es mou per caprici. No conec a ningú a Barcelona que hagi dit, ai, no sé què fer, agafaré el cotxe i aniré a donar la volta per la ciutat. O sigui, això no existeix. I per tant, el que hem de fer és facilitar la mobilitat de la gent. Que hi ha d'haver obres, sí. Que hi ha impacte negatiu en les obres, evidentment, sempre hi ha hagut obres a Barcelona. Quan s'acaben les obres tot és millor? Sí, normalment. Però el que no pot ser és que es digui una cosa, se'n faci una altra i a l'hora d'executar les obres no es planifiqui perquè hi hagi el mínim impacte possible amb la mobilitat.
Els que tenim una edat, sempre dèiem que a Barcelona no hi havia mai embussos. I ara és un embús constant i total, Barcelona.
Sí, quan s'emplen les rondes...
Agafes la Gran Via, tot. Agafes València, agafes Balmes, Montaner... És un caos.
Sí, s'ha reduït l'espai per la mobilitat i les obres i les dues coses juntes fan que sigui un problema. Sí, sí.
Jo voldria tornar a aquest joc de les possibles aliances de futur, perquè vostès van començar el mandat amb una aliança frustrada amb Esquerra. Des d'aleshores sembla que la relació amb Esquerra a l'Ajuntament, no sé si s'ha trencat, però en tot cas s'ha congelat o hibernat. Seria un possible soci després de les properes eleccions?
El que va passar amb Esquerra és un fet, diguem-ne, històric, molt recent, però és veritat. Va bé, hem tingut sempre una bona relació amb Esquerra, com amb la majoria de la gent. Nosaltres, els que estem al carril central de la política, els que estem o volem estar al carril central, tenim més facilitat per relacionar-nos i per tenir bones relacions i bona cooperació amb la majoria, amb tothom, per entendre's. Per tant, això sempre ha tingut una bona...
Però sembla que era més fàcil amb
sí,
Ernest Maragall que amb l'Elisenda Alemany.
Dir, això li volia dir, que va haver una certa facilitat per arribar a acords amplis sobre el paper entre els equips de Xavier Trias, entre els quals jo doncs, humilment hi era, i els equips del senyor Ernest Maragall. Això va permetre doncs, agilitar unes converses i uns acords de ciutat, com amb els socialistes, per cert. I és veritat que una vegada fan fora el senyor Maragall, perquè el van fer fora, i a més de males maneres, que és una mica trist, però bueno, s'ha de dir, aleshores això canvia. I no és cap crítica, sinó una constatació de que la nova línia, liderada per la senyora Alemany, doncs ha anat per altres vies. Això no vol dir que no puguem arribar a acords i no puguem tenir futurs acords amb Esquerra. Vull dir, ho hem fet durant molts anys en segons quins àmbits i per tant no és impossible en absolut. Però és veritat que ha canviat des de que se'n va anar el senyor Maragall i des de que se'n va anar el senyor Trias, doncs que les coses no són com abans. Això no és cap crítica, és una constatació.
Doncs si ens queda un minut més...
Sí, encara un parell de minuts. Sí.
Doncs aprofito per un altre tema en el qual vostès tenen posicions normalment molt oposades amb els seus socis habituals i molt més properes, per exemple, amb el PP i Vox, que és el tema de la fiscalitat a Barcelona, que és una de les ciutats, per no dir la ciutat més cara fiscalment d'Espanya.
Mm. Bueno, nosaltres amb Vox no hi tenim gaires aproximacions, amb res, que quedi clar. Dit això, és veritat que nosaltres som una formació política aquí i al Parlament i a l'Estat que intentem posar-hi seny amb això de la fiscalitat. I posar seny vol dir un concepte general, que és el de la contenció fiscal. Contenció fiscal. Vol dir no pujar impostos. I a partir d'aquesta contenció fiscal, perquè estem ja ofegats de pagar impostos per tot arreu, a partir d'aquí analitzar i estudiar quins són els impostos, siguin municipals o catalans o espanyols, com estem fent, quins són aquells susceptibles de rebaixar. No estem per una rebaixa general dels impostos, estem per dir, escolti, vostès l'impost de patrimoni s'ha de pagar? Pues jo crec que no. Per tant, parlem de l'impost de patrimoni. L'IBI a Barcelona s'ha d'augmentar? No. Vam demanar que es baixi un 4%. No el 50%, 4%. Hem de rebaixar impostos que són excessius. Excessius. I ho hem fet a l'Ajuntament amb l'IBI especialment, també amb altres bonificacions d'altres figures impositives, doncs per famílies vulnerables, per famílies monoparentals, per famílies nombroses, en fi, per gent gran, per gent a l'atur. Sí. Per tant, el que hem de fer és atacar els impostos que estan alts i rebaixar-los. i contenir-los, perquè estem en una situació de crisi, no solament perquè tenim uns impostos massa alts, sinó que tenim massa impostos, sinó que a més tenim una situació econòmica molt delicada de les famílies, no dic de la macroeconomia, i per tant tenim l'obligació de rebaixar impostos selectivament i ser justos i equitatius. El que no farem és rebaixar els impostos dels milionaris. Això no ho farem, com hi ha gent que tant li fa això. Nosaltres no. El que hem de fer és contenció fiscal i rebaixar els impostos que són excessius i que en uns moments determinats, en un, dos, tres, quatre anys, el que fan és impactar de manera molt perjudicial sobre la renda familiar disponible. Estem en un problema que la gent li costa arribar a final de mes. A molta gent. O sigui, no és un caprici, ni és una qüestió ideològica. És que hem d'ajudar la gent a arribar a final de mes.
I però estem, bueno, amb uns governs al revés, que van posant més i més i més, una mica per aquí, una mica per allà.
Bueno, nosaltres les propostes les fem quan hi ha el debat d'ordenances fiscals, i a més ha sigut ara fa 4 dies, podem dir tot allò que hem demanat que es baixés o que es contingués. I amb el Parlament de Catalunya igual, amb patrimoni, amb successions, i a Madrid amb altres, amb IRPF o els propis impostos estatals. Per tant, nosaltres som els de la contenció fiscal i els de la rebaixa fiscal selectiva.
Bueno, doncs aquí ho deixem, ja no tenim, ja no hi ha temps per més. Moltes gràcies al senyor Jordi Martí Galbis, president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també als nostres companys de tertúlia d'avui, el Manuel Manchón, director de Metrópoli Abierta, a la Iva Anguera, delegada de l'Agència Colpisa a Catalunya, i del Carlos Losada, periodista i analista polític. Moltíssimes gràcies i nosaltres tornarem dissabte a una nova edició del Converses, com sempre, des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina al World Trade Center. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu. Adéu.